la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient va declarar l'any 2011 com l'any del ratpenat? Els ratpenats o muricecs, com els hi diuen a Lleida, són els únics mamífers voladors que existeixen al planeta. Són quiròpters, que significa amb ales a les mans. Les seves extremitats tenen els mateixos ossos que les mans dels humans, amb la diferència de la seva llargada i la fina membrana que les recobreix. Pel seu aspecte i els seus costums nocturns, han estat menyspreats i víctimes de falsos mites i llegendes fins que s'ha reivindicat i reconegut la seva gran importància i els beneficis que reporten a l'equilibri dels ecosistemes, eliminant plagues d'insectes com a pol·linitzadors de les flors i afavorint la dispersió de les llavors. S'estima que en una sola hora un ratpenat pot arribar a menjar entre 500 i 1.000 insectes, en especial mosquits. Els ratpenats viuen tant en els boscos i coves com a les poblacions habitades pels humans. Durant les hores de llum desapareixen, però amb la foscor es pot observar el seu vol silenciós a la recerca d'aliment. Se sap que són animals intel·ligents, nets, sociables i que han desenvolupat una ultrasensible radar biològic. Dins d'una colònia dormitori amb milers de ratpenats, les mares localitzen i identifiquen, sense equivocar-se, a les seves respectives cries. Quan un petit es queda orfe, és adoptat per altres membres del grup. Els aspectes fascinants d'aquests mamífers voladors han concentrat moltes observacions científiques en la seva sofisticada mecànica de vol, la capacitat per poder activar o retardar el procés de la seva gestació o la seva adaptació a l'estalvi d'energia dormint penjats a les seves potes a l'inrevés de la resta d'espècies. Existeixen al voltant de 1.100 espècies diferents repartides per tot el planeta, a excepció de l'Antàrtida. A Catalunya hi viuen al voltant de 30, totes elles insectívores.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Volem parlar també avui una mica d'aquesta hipocresia, oi? Que hi ha moltes vegades també en certes empreses perquè volen compensar, diguem-ne, certes accions dolentes dient que, per exemple, plantaran arbres.
Sí, efectivament. Plantar arbres és una activitat que des del punt de vista del màrqueting sembla ser que funciona molt bé, però s'ha de tenir en compte de que abans de compensar les emissions de diòxid de carboni d'una activitat industrial o d'un producte, abans s'ha de calcular, reduir i, si no queda més remei, compensar, seguint aquesta estratègia de prioritats. Calcular vol dir, si tu compres un producte que diu que és baix en carboni, que em diguin exactament quant carboni ha, i que ha representat la seva fabricació. Si compro un vehicle, que no em diguin únicament les emissions per quilòmetre, sinó que em diguin quantes tones de CO2 he comprat en la fabricació i quantes tones representarà el reciclatge final d'aquest vehicle. Amb això de plantar arbres està molt bé, però s'ha de tenir en compte de que perquè funcioni realment la plantació d'arbres, el dia següent se'ls ha de regar, se'ls ha de regar els anys següents perquè aquest arbre creixi. Plantar un arbre i no regar-lo és, francament, un oxímoron contradictori.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvinguts, amigues, amics i animalons. Us presento en aquest espai musical la veu de qui més discs ha venut dins de la seva curta vida. Això sí, després del Michael Jackson i l'Elvis Presley va ser ell. Se li calculen 20 milions de discos venuts. És el Bob Marley. El seu nom era Robert Nesta Marley. Nasqué a Jamaica l'any 1945 i va morir molt jove, als 36 anys, a Miami. Fou una icona que mobilitzà milers de persones dins d'un moviment i una filosofia de vida. Escolteu Soul Captives, Kinky Reggae i Soon Come.
Hit and run. See, I just can't settle down. can't settle down. In a jinky-jinky part of town. Nice one, that's what they say. But I'm leaving you today. Oh, darling, please don't play. Mama say, jinky reggae, jinky reggae. Jinky reggae now. Take it or leave it. Jinky reggae, believe it.
Doncs per aquell que s'hagi desorientat, com sempre, us recordem que som qui som. Som la gent de l'Ada, som la gent de la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, en aquest programa que us oferim cada diumenge al vespre i que bàsicament es basa en la mateixa tasca que l'Ada, la del respecte envers els animals i la natura. I és temps per l'entrevista. Avui parlem amb la Paula Calvo, que és habitual també del nostre programa, col·laboradora en diverses seccions de les Galeries dels Experts, i és antrozoòloga. Hem parlat diverses vegades amb ella. Paula, en primer lloc, la saludem. Molt bon vespre.
Bon vespre. Gràcies per convidar-me i poder parlar això del respecte cap als altres animals.
Home, i tant. I en primer lloc, ja ho hem fet, però tornem a fer-ho. Què és l'antrozoologia? L'antrozoologia és la ciència que investiga les interaccions entre humans i animals. I tu, Paula, ets doctorada.
Sí, sí.
En antrozoologia.
Sí, vaig haver de fer el doctorat a un departament de psiquiatria per entendre com l'ésser humà es relaciona com es relaciona amb els animals, per bé o per mal.
Mm-hmm. I ets de les poques, almenys a l'estat espanyol.
A l'estat espanyol, crec que doctorada en antrozoologia, com a tal, sóc jo.
Només n'hi ha una, perfecte, doncs així ho tenim, ho tenim excel·lent. És una matèria absolutament interessant i bàsica, també, per tota aquesta tasca de defensa i protecció dels animals, en especial dels nostres animals de companyia. I avui volem parlar d'un article que tens tu, Paula, al teu blog, on la gent pot trobar molts més materials i molts més continguts. És interessant, si voleu el podeu consultar. És antrozoologia.com, tal qual, antrozoologia.com. En què fa referència a 10 maneres de mostrar-li més amor al teu animal de companyia, a la família, en uns temps, i suposo que aquest article també ve motivat, per uns temps en què la gent no té o no disposa de tot aquell temps, no? És una vida trafegada i, per tant, de vegades ens descuidem de l'animal.
Sí, sí, i més que res, jo no, de vegades no és que el descuidem, és que també tenim sentiment de culpa. I això crea una energia a casa, per dir-ho així, perquè ells ja està demostrat, hi ha contagi emocional de com ens trobem nosaltres cap a ells. I si nosaltres sentim culpabilitat perquè pensem que no estem fent el suficient, ui, això també l'afectarà.
Clar, sí, sí, sí. Què podem fer, aleshores, per intentar fer això suficient, no? Ara desgranarem una mica tots aquests punts, servirà una mica de consell també per tota aquella gent que tingui animals de companyia, punt per punt, però en general, què podem fer per acostar-nos més al nostre animal de companyia?
Sobretot, és establir rutines, unes rutines d'interacció. I a partir d'aquí poden ser més o menys llargues aquests moments d'interacció, però establir rutines d'interacció de qualitat, de moments de qualitat. Allò de més val poc però de bona qualitat, justament, aquí també s'aplica.
Aquí també i sobretot, eh? Sobretot de qualitat amb l'animal, com dic. Ofereixes aquestes 10 maneres. En primer lloc, esmentes el poder estar també amb el teu animal de companyia. En el cas d'un gat potser és més senzill, no?, que dormi als nostres peus, dormir amb ell o despertar-nos al matí, abraçar-lo, tenir aquests 5 minuts o 10 minuts, sobretot cada matí, per poder interaccionar amb ell.
Sí, de fet, és un moment clau per nosaltres. Molta gent, quan estudies la seva relació, et diuen és que és una motivació, conviure amb un gos, un gat, és una motivació per llevar-me cada dia. I ells és el seu moment de, mira, se m'ha despertat el meu ésser humà preferit, és quan més ganes tenen d'estar amb tu. Si ens reservem aquests 10 minutets al matí, allò de posar el despertador una miqueta abans, de vegades no cal ni despertador, perquè ells ja són el nostre despertador natural.
Ja ens desperten. Doncs,
sí, sí, però ja comptant que si comencem a establir aquell horari, que és una estoneta abans, per poder-li dedicar aquell moment, res, és que no cal fer gaire, estar-nos al seu costat, no cal ni que estigui al llit. De vegades, el simple fet que dormin a baix, a sota, vull dir, amb un llitet, o a prop nostre, o com preferim, com més a prop, millor. Això també s'ha demostrat que ens ajuda a conciliar la son, tenir-los a prop, ens dona seguretat i tranquil·litat. Mm. I simplement que siguin a prop i que en aquell moment li dediquem aquells 5 minutets que ens sentaran de meravella també nosaltres,
I és com un hàbit, no? Perquè ells, igual que nosaltres, tenen també, s'habituen i tenen tots aquests hàbits. Per tant, si nosaltres habituem també a fer aquesta mena de pràctiques, són beneficioses tant per a humans com, en aquest cas, per a animals, no?
Totalment, totalment. A nosaltres ens senten bé perquè ens ajuden a pujar l'oxitocina, que és aquesta hormona de l'amor que, diguem que l'alliberem quan estem en contacte amb altres individus amb els que estem a gust, i amb el nostre gat o el nostre gos ens passa.
La substància màgica, i amb els animals també es desenvolupa, evidentment.
Clar, 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 amb els animals també és recíproc. És que això és no la màgia, perquè no és màgia, perquè la ciència ens ho diu, és el quid de la qüestió, és el punt clau, que estem interconnectats a nivell neurofisiològic, i això és espectacular. I només aquests 5 minutets del matí ja estem fent molt per ells i per nosaltres.
Doncs escolta, 5 minuts no costen res. 5 minuts o 10 minuts no costen res. Ja sé que tenim molta pressa, que tenim, però bueno, busquem-los d'alguna manera. També parles d'incloure'ls, sobretot, en activitats senzilles, és a dir, no cal fer grans coses per compartir.
Clar, és que molta gent diu, no, és que ara em cal entrenar el gos, i em cal ensenyar-li habilitats, i em cal, amb el meu gat, fer també, em poso a entrenar-lo, o sigui, no cal fer virgueries. De vegades, simplement donar-los accés a la nostra companyia en condicions tan quotidianes, avui en dia que el teletreball és tan comú, com està l'ordinador, i que ells puguin estar en aquell despatxet on estàs treballant, a prop teu, als teus peus, això ja és compartir moments de qualitat. És buscar la manera de que qualsevol acció que tu estiguis fent del teu dia a dia, ells puguin acompanyar-te. Per exemple, la cuina. Moltes vegades passem moltes estones a la cuina i dius, oh, és que es posa pesat, demanant menjar. Bueno, ensenyem-li a estar en el seu raconet, tranquil, a la cuina, creem-li les seves rutines a la cuina. I llavors, tota aquella estona que estem cuinant, aquell gos o aquell gat està allà a prop, sabent, perquè li hem ensenyat que no li toca demanar
sí.
ni estar-nos reclamant, però està en companyia. I ells, només d'això, ja són feliços.
Clar, és com aquelles interaccions que tenim nosaltres. Nosaltres som animals. Que tenim, doncs, per exemple, quan tenim una altra persona al costat, però no hi parlem, però estem compartint un espai. No sé, potser clar. Estem llegint o estem fent alguna cosa, just. Compartim aquell espai i hi ha un vincle, no? Això seria el mateix.
Just. Mira, la típica situació de vas a la platja sol o acompanyat, que t'agrada més anar acompanyat, per què? Perquè que estaràs estirat allà a la platja igual, però vas en companyia d'algú amb qui estàs a gust.
Mhm. Evidentment, i tot això reporta tots aquests beneficis
per
ambdós, no?
Ah, i és més, hem de pensar que qualsevol cosa que nosaltres fem pels nostres animalons és enriquiment ambiental. Ells, encara que no ens n'adonem, estan observant cada petit moviment nostre i veure'ns com ens anem movent per la casa, especialment els gats, els xifla, i només d'això ja estan entretinguts.
Ens estan vigilant, vols dir?
No, diguem que som la seva televisió.
Val. Sí.
Aviam què fa aquest humà ara.
Sí.
I estan pendents i això els manté entretinguts.
Mm-hmm. Per tant, només, mira, és molt senzill, eh? Simplement compartir aquest espai, intentar buscar aquesta interacció.
Com més se'ns acudeixi de dir, no, és que la cuina, sí, a la cuina perfecta. No, és que quan estic treballant, treballant perfecte. Clar, que dius, no, és que el gat se'm posa damunt l'ordinador. Vale, posa-li alguna cosa escalfadeta a prop i que et pugui veure bé. I és tot crear perquè tu estiguis còmode i el teu animaló pugui estar el més a prop teu.
I dintre d'aquest apartat d'interacció també parles de jugar o buscar jocs,
sí.
No? Que de vegades és una mica més elaborat, més complicat.
És fonamental. Pels animals estan desenvolupant molts instints que ells tenen i que necessiten portar a terme per sentir-se realitzats com a gos o com a gat. I llavors, donar-li, torno a dir, no cal grans estones, però 5 minutets, 10 minutets de joc al dia. I, a més, si establim un horari, que aquell gos o aquell gat ja sap que vale, ara toca que em tirin la pilota, o ara toca que agafin el palet amb les plomes per seguir-lo, o a les 8 de la tarda, no? Allò, o abans de sopar, o que tinguem unes rutines, el nostre animaló sap que té el seu moment d'interacció especial al dia. Mm. I estem reforçant el vincle sobre manera, perquè estem ja no només compartint moments de calma, com deia abans, sinó que estem associant un moment d'emoció molt forta i de diversió amb nosaltres.
Un dels problemes d'animals en captiveri, que fem referència a nosaltres moltes vegades, és precisament aquesta falta d'al·licients. Aquesta falta de joc, aquesta falta d'enriquiment ambiental, no, diguem? Per tant, d'aquesta manera, també és una manera, és una cosa que necessiten molt els animals, no? Aquest jugar, aquest poder crear, aquest poder pensar, no, en noves situacions, i això els ajuda.
Totalment, totalment. És que recordem que tenen uns instints que només poden a portar a terme amb el joc. És com si diguéssim, no, tu no pots parlar mai, no pots parlar mai. Una persona que no pugui parlar mai amb ningú acabarà malament. Llavors, per això les cel·les d'aïllament són tan fatídiques. Llavors, clar, necessites parlar. Si no li fomentes a aquella persona que pugui parlar amb algú, acabarà malament. Si a un gos o un gat no fomentem que puguin jugar, la cosa acaba afectant-los.
Mm-hmm. Massatges. Uns massatges o...
Oh, sí.
O raspallades.
Sí, sempre i quan els hi agradi. Això també hem de respectar, que aquí aquest és el punt clau, respectar, diguem que les preferències del nostre animaló. No que per dir-te, ah, vinga, que els massatges són bons. Sí, són bons, però si al teu gat no li agrada que li toquin la panxa, no li facis massatge a la panxa. Llavors, hem de, que aquí també està la gràcia, descobrir quin és el lloc on li agraden els massatges, i anar-los fent i anar aprenent com li agraden. Però això igual, que quan fem massatges a persones i dius, ai, mira, li agrada més fort aquí a l'orella o més fort al cap o una mica més suau o que faci així en cercles, hem d'esbrinar el què. I això és que es pot fer en qualsevol moment. Quan la típica situació que estàs al sofà, estàs llegint o estàs veient la tele o estàs fent el que sigui i tens el gatet al costat o el gos al costat. I aquest és el moment en el qual pots agafar i aprofitar i fer-li un massatget. Tornem-hi. 5 minuts, no cal més.
5 en 5, al final com a molt sumarem un quart d'hora, però bueno, hem de fer aquest petit, no? Aquest petit esforç. Mencionaves això, i és clar, de vegades parlem de consells o de... No? Com si fossin matemàtics per tots. La biologia, clar, l'etologia no és matemàtica, no? En certs aspectes no. Potser sí, però en aquest cas no, cada individu és diferent, i per tant també hem de comprendre molt qui tenim i amb qui convivim.
Clar, si és un animal que no li agrada la manipulació, no li facis massatges, evidentment. Però el dir, mira, jo per hàbit, que normalment ja ho fem, Estàs estocatejant, si no, no conviuríem amb ells. Jo per hàbit aprofito qualsevol moment per fer-li aquests massatgets amb cercles, que sabem que van bé. Hi ha un mètode que animo a que la gent conegui, que és el Tellington Touch, que se sap que hi ha uns punts que podem fer-los els massatges circulars i els hi senten molt bé per tranquil·litzar-los. Mm. Meravellós. Com més aprenguem, millor interacció tindrem.
Com es diu el mètode, Paula?
Tellington, amb doble L,
sí.
Tellington,
sí.
Touch.
Tellington Touch, de tocar. Tellington Touch. Sí. Ho podeu consultar també a través de, no? A través d'internet. Suposo que hi haurà moltes referències,
sí.
També per si voleu.
Ui, tant.
Per si voleu aprofundir.
Trobes com fer el Tellington Touch a tot arreu.
Perfecte. Recordo que parlem amb la Paula Calvo, que és antrozoòloga, que és també col·laboradora en el nostre programa, i estem parlant una mica en forma de consells, també per a la gent que conviu amb animals, a la seva família, en aquest blog que té la Paula, antrozoologia.com, on hi refereix un article que fa referència a 10 maneres en què els humans ocupats, no?, podem mostrar més amor cap als nostres animals de companyia. I aquí, evidentment, també hi ha el moviment, és a dir, passejar. El gos, en el cas del gat, potser és una mica més complicat.
Sí, sí. Aviam, passejar gats s'està posant de moda, però això no vol dir que sigui el que li pertoca al gat. Són gats molt especials els que toleren el sortir a passejar. Però en el cas de passejar, el gos és ideal perquè aquí ell està establint un vincle molt potent, tu estàs movent amb ell, tu ets la seva referència, qualsevol estímul extern que és nou et mira a tu per buscar si allò és bo o és dolent i buscar-te en tu la seva seguretat, i aquí estàs fomentant constantment el vincle entre vosaltres dos. Això sí, hem de sortir a passejar el gos. No, ja que estic, contesto el mòbil, ja que estic, faig no sé quines altres coses. No, no. També ha de ser el nostre moment de descans mental, el de passejar el gos.
I suposo que, en la mesura del possible, els gossos són animals lliures, no van néixer amb una corretja. Per tant, en la mesura del possible, estaria bé que l'animal també pogués anar en llocs lliures, no? I en aquest sentit també interactuar, és a dir, fer coses com, per exemple, excursions o el que sigui.
Sí, sí, sí. A diari, a poder ser, convindria que una estoneta pogués estar lliure, i la majoria de municipis tenen els seus espais de correcans o d'esbarjo per gossos, i hauríem d'intentar-ho. Si després tens un gos que per les seves conductes no pot interactuar amb altres animalons, no podrà ser, però sí podem buscar altres espais on pugui tenir una certa llibertat per poder, ja el que sigui, que és córrer, que ho necessiten pel exercici físic que necessiten fer.
Indubtablement. I en el cas que mencionaves, en el cas dels gats, com podem vehicular el moviment? És a dir, necessiten realment aquest moviment, aquest exterior, els gats?
Bueno, primer el que podem és gatificar casa nostra. Mm. Vol dir això. Vol dir crear espais en 3 dimensions per on el gat pugi, baixi i de més. Si a més tu et dediques a posar-li una mica premis a diferents llocs d'aquestes baldes que anem posant, d'aquestes esglaonades que anem posant, i avui en dia tot el que és gatificar, aquí també animo a tothom a que vagi a YouTube i posi gatification, i trobaran veritables meravelles. I això fa que el gat es dediqui a buscar aquell menjar que li has amagat a diferents llocs de la casa, i això farà que es mogui.
M'agrada el concepte, eh? Busqueu-lo també, gatification. És simplement, doncs, bé, modelar la casa, no? També perquè el gat pugui tenir aquests al·licients i tampoc li faci tanta falta, doncs, anar fora, sinó que hi ha a casa, al seu espai, i trobi tots aquests al·licients. Parles també de sintonitzar, que és bàsicament el que hem parlat, no? De portar sempre o intentar portar amb totes aquelles activitats que fem també a l'animal de companyia amb nosaltres. De vegades és més fàcil, de vegades pot resultar més difícil, però sobretot, doncs, viatges, vacances, intentem pensar-hi, no el deixem a casa.
Sí, si volem establir vincles, s'han de compartir moments de família, moments vitals, importants, i els de vacances són ideals, són de moltes estones amb ells. Sí que entenc que, per exemple, un gat, si són pocs dies els que marxem, és més estrès que una altra cosa pel gat. Però si som molts, busquem un espai on puguem endur-nos el gat i estar amb ell i també compartir aquelles estones. I ja, si és un gos, avui en dia cada vegada més hi ha hotels, cases rurals, mitjans de transport que et permeten portar el teu gos. Es tracta d'incloure'l, perquè és un mes de casa.
Afortunadament, i cada vegada més hi ha locals, no? Com per exemple també restaurants, no? Que accepten, doncs, també els animals de companyia, cosa que abans no passava. I Paula, per acabar aquesta sessió, només ens falten les trucades dels oients avui, no? Per ser una sessió així de consulta, també per servir. Parles, que és curiós també, però parles de sessions d'entrenament. 5 minuts també, sessions d'entrenament.
Sí, sessions d'entrenament, sí. Perquè en aquell moment tens l'animaló gat o gos, perquè també la idea de... No, és que el gat no es pot educar, no es pot entrenar. Sí, 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 el que necessites és trobar l'estímul adequat, que el compensi, el premi. El premi que li serveixi pel teu gat, que de vegades no és fàcil. Però un cop el trobes, el gat aprèn exactament el mateix que el gos. I què passa? En aquell moment tu tens el gat o el gos totalment centrat en tu. El focus ets tu i és... Què em demana aquest humà? Intentar comprendre't a tu per fer el que tu li demanes. I això és un moment de connexió espectacular. I tu també, intentar buscar com comunicar-te per expressar-li el que tu vols que faci, sigui un seu, sigui una voltarella o sigui el que sigui. Però és un moment de connexió molt potent, molt esgotadora per ells també, perquè estan així dient, no acabo d'entendre aquest humà, aviam què m'està expressant. Mm. I per això curtet, no cal que sigui llarg, però fixa't, només les carícies per aquí, compartir estones, tal, estem reforçant constantment el vincle del nostre animaló amb nosaltres.
Mm. Estem molt ocupats, però veiem que tampoc és tan difícil, eh? Estem parlant de 5 minuts, 5 minuts, 5 minuts, per tant, fem un esforç.
Som 20 minutets al dia.
No és res, no és res. Això són hàbits, simplement són hàbits. Paula, novament, escolta, moltíssimes gràcies per intervenir aquí a La Veu dels Animals i la Natura. Us instem també a tots, novament, a descobrir aquesta ciència, l'antrozoologia, que encara que ens pugui sonar estranya, doncs bé, la Paula és la primera, única doctorada de l'estat espanyol en aquest camp, però és una ciència que també es va extenent perquè és vital i és bàsica. Podeu consultar més dades a aquest blog seu, antrozoologia.com, i on més et poden trobar, Paula, o consultar també altres
documents? Em poden trobar a Instagram, com antrozoologia, o a Facebook com a Antrozoologia, a LinkedIn com a Paula Calvo, i crec que ja,
perfecte.
Ja està.
Molt bé.
Hi ha tantes xarxes, és una mica... Ah, sí, i a YouTube, veus? Ja em deixava una.
I a YouTube un canal teu, també, eh?
Sí, hi ha un canal meu.
Un canal especial de la Paula Calvo. Paula, doncs, novament, moltíssimes gràcies per intervenir avui aquí a La Veu dels Animals i la Natura.
Gràcies a vosaltres per, justament, donar-los veu.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem el Bob Marley. Perteneixia als Rastafaris, una mena de col·lectiu que tenia prohibit rapar-se el cabell ni part de la barba. Per això fou conegut per les seves rostes al cap i per presentar un nou ritme al reggae d'arrels africanes amb el seu conjunt de Wailers. La seva música era pacifista, d'esperança i redempció. Tenia multitud de seguidors. Us passo ara Soul Shakedown Party i el reggae més conegut que el va fer famós, One Love. A la propera, com sempre, si Déu vol.
One love,
what about the one?
One love,
what about the
let's get Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem d'un parc urbà que està a Tortosa, al Baix Ebre. Quin és aquest parc?
És el parc de Teodor González, que és un parc protegit i catalogat com a bé cultural d'interès local. És un espai de notables dimensions i no està delimitat per cap tanca, sinó que s'obre lliurement a la ciutat i al riu. Destaquen un parell d'estanys, una locomotora de vapor i l'antiga llotja medieval, traslladada pedra a pedra l'any 1933 des del seu emplaçament original.
I pel que el fa a l'arbrat del parc, doncs trobem un passeig central de plàtans d'Índia centenaris i també pues, algunes palmeres, magnòlies, pins, entre altres espècies.
Trobareu més informació d'aquest parc al web de l'Ajuntament de Tortosa, www.tortosa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.